Dimarts 10 de novembre del 2020, que arrenqui l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Una única victòria. La nova Creu Alta en 5 partits jugats. És el principal mal de cap, el gran dèficit que està patint el centre d'esports aquesta temporada. Els números fora de casa, la veritat, no són del tot dolents, tenint en compte l'objectiu de la permanència dels arlequinats, amb 4 punts de 15 possibles a l'estadi, però les coses no estan funcionant amb 4 derrotes en 5 partits jugats, un 80% de moment. És evident que el factor ambiental ajuda tant en un sentit com en l'altre, jugar sense públic al Toralín, per esmentar el lloc on el Sabadell no només va guanyar, sinó que va golejar. No és el mateix que fer-ho amb l'afició de la Pontferradina present, així com jugar al camp d'un humil, com pot ser l'equip arlequinat, no seria el mateix amb o sense públic a les graderies de la nova Creu Alta. Sigui com sigui, la realitat diu que amb els 3 punts sumats de local, de moment no arriba per treure el cap del descens. La permanència, per cert, està només un partit, a 3 punts, amb la qual cosa fer el càlcul fàcil és molt temptador. A poc que s'hagués guanyat un partit més a l'estadi, ara mateix els arlequinats respirarien una mica més tranquils. Com diria aquell, és el conte de la lletera, fer volar coloms no és una altra cosa que parlar per parlar, però és evident que seguint així, a poc que millori el seu rendiment al temple, el Sabadell tindrà molts números d'abandonar la zona calenta. Aquest és, de moment, el gran dèficit de l'equip, el de la nova Creu Alta.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més amb el Toni González al control de so, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Repassarem, entre altres coses, les estadístiques del Sabadell en el seu segon dia de descans consecutiu. Tindrem futbol formatiu amb l'estrena del mercantil a la Lliga Nacional Juvenil, molt futbol sala amb el repàs a la segona B i waterpolo amb el Bernat Sanahuja.
I fora de l'hotel?
La notícia del dia, Marc Márquez no tornarà a competir aquesta temporada. El pilot cerverí ha confirmat que se centra ja en recuperar-se del braç que té lesionat per poder tornar en condicions al pròxim Mundial, el del 2021. El TAS també ha sancionat amb 4 anys Andrea Iannone per dopatge, en concret per drostanolona, un esteroide anabòlic que es troba dins les substàncies prohibides per l'Agència Mundial Antidopatge. I publicat el nou calendari de la Fórmula 1 pel 2021, començarà el 21 de març a Melbourne, Austràlia, i comptarà amb 23 grans premis, incloent-hi el d'Espanya, el dia 9 de maig, a Montmeló. Destaca l'entrada al calendari de l'Aràbia Saudita a Jeddah, en la que serà la penúltima cursa. Més coses, tercer empat consecutiu del Girona en el partit que tancava la jornada de la Liga Smartbank, que el conjunt de Francisco va empatar ahir 1-1 a Montilivi contra les Palmes, i ara és 12è, amb 15 punts, 8 per sobre del Sabadell. A la mateixa categoria, Juan Antonio Anquela és el nou entrenador de l'Alcorcón. La seva última experiència era la temporada passada al Deportivo, on va dirigir 10 enfrontaments. El tècnic de Linares torna així a Santo Domingo, on ja havia estat, si recordeu, 5 temporades assolint l'ascens a segona divisió. Ho fa en substitució de Mere Hermoso, destituït en un Alcorcón que és coer 3 punts per sota del Sabadell. Ja que la cosa va de destitucions, Domènec Torrent, al carrer al Flamengo, el substitueix l'exporter Rogerio Ceni. I ja que som al Brasil, l'Inter de Porto Alegre ha confirmat el fitxatge d'Eduardo Coudet com a nou entrenador del Celta de Vigo. Una mica rocambolesc això de Brasil al Galícia, sobretot perquè l'argentí ha deixat el conjunt brasiler quan era líder de la seva lliga per aterrar a Balaïdos en substitució del sabadellenc Òscar García Junyent. I per últim, una de coronavirus, l'Armani Milà ha interromput la seva activitat. L'equip italià, que com sabeu juga a la Eurolliga de bàsquet, se sotmet avui a més tests després de comprovar que bona part de la seva plantilla eren positius, si bé tots asimptomàtics i evidentment ja aïllats als seus domicilis.
Han parlat en les últimes hores.
Recuperem un tall del capità del Castellón, Rafa Gálvez, a gol després de perdre 4-0 al Nuevo Tartiere a Oviedo. Per saber també com baixen les aigües al conjunt orellut, sembla que arriba el directe del Sabadell.
Muy dura, pero al fin y al cabo el resultado ahora mismo me da igual. Lo que no me da igual es la imagen que da el equipo. Nos falta compromiso, nos falta actitud, nos ha faltado saber en qué club jugamos, ¿no? Este club le ha costado mucho estar donde está, hemos tragado mucha mierda, hemos jugado en el barro más bajo que había, y ahora que estamos donde estamos no estamos valorando nada, ¿no? Hay que hacer autocrítica, al final y al cabo los que jugamos somos los jugadores y somos los que estamos haciendo autocrítica, porque esto no puede volver a ocurrir. Es para que se nos caiga la cara de vergüenza. No hemos entendido el partido, no hemos querido entenderlo, y ya te digo que esto no puede seguir así. Esto hay que darle un cambio radical, hay que hacer autocrítica, y ya te digo, los jugadores quien tenemos que hacer autocrítica.
I a les xarxes socials.
Ahir era protagonista aquí a l'Hotel Suís, tuit de David de la Cruz, ja a casa després d'una vuelta duríssima. Donem per finalitzada la meva primera temporada a l'Emirates, sentint-me superagraït de formar part d'aquest gran equip. Ara a desconnectar unes setmanes per estar ready el pròxim any.
De quin partit no estarem pendents?
Just quan acabi aquest programa a les 3 en punt, jornada 12 de la primera xilena, el Colo-Colo, un clàssic que va penúltim ara mateix, s'enfronta a l'Antofagasta, el quart classificat.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant d'una banda el jugador de bàsquet sabadellenc Xavi Costa, també l'exnedadora del Club Natació Sabadell Mireia Belmonte i el mític futbolista sabadellenc, campió del món juvenil, ex de l'Espanyol i ex del Sabadell, amb qui per cert va ser capità a l'eliminatòria europea contra el Bruges, Lluís Muñoz.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Gairebé 7 minuts per sobre de les 2 en punt d'aquest dimarts 10 de novembre del 2020. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
El Juan Malababa feia broma, de la English Revolution per via interna, per allò del Reedy. Avui dia de descans, la veritat és que si ens situem a la nova Creu Alta és un déjà vu respecte a ahir, perquè poca, per no dir nul·la, activitat, desconnexió total dels jugadors. Fins i tot si seguiu les xarxes socials dels futbolistes veureu que, per exemple, el capità Àngel Martínez, per esmentar algun, estava directament ahir a la platja de desconnexió. Després d'un calendari tan atapeït, Sergi, podríem dir que la notícia és que ara mateix no hi ha ni una notícia al centre d'esports. Està tot calmadíssim.
Sí, calma, no sé si calma tensa, esperem que no, però calma al voltant del conjunt arlequinat, com dius, pràcticament per seguir l'actualitat del conjunt arlequinat. Des d'ahir fins avui hem d'estar més atents. Com comentes, a les xarxes socials, has posat l'exemple d'Àngel Martínez, hem vist algun altre cas de futbolista, sobretot tirant del Family Time, ja que estem avui amb els anglesos.
Sí, doncs, Aleix Coch felicitava la seva filla, per exemple.
Vam veure ahir en Macai jugar també amb les filles en una plaça prop de casa seva. Bé, tothom aprofitant, com diem, aquestes 48 hores de desconnexió, o més de 48 hores, tenint en compte quan va ser el partit del cap de setmana, de desconnexió, com diem, del que és la feina, del que han estat un parell de setmanes ben carregadetes de partits, sense dia de descans, perquè, com comentaves ahir mateix a l'Hotel Suís, Adri, l'equip gairebé ha empalmat sessions de recuperació amb primers entrenaments ja del nou partit, sense massa marge per preparar aquests partits, i, per tant, una petita frenada, més enllà del que diguin els resultats o no, una petita frenada en sec per fer allò que es diu, una passeta enrere, intentant fer-ne dues de cap endavant, quan torni, que serà demà, a Sant Oleguer, recordem-ho, la sessió preparatòria del conjunt arlequinat.
Aquest matí, al cafè de la ràdio, el Sergi Parc escrivia que el Sabadell, com qui no vol la cosa, dins d'aquest calendari tan atapeït que comentem, en els últims 27 dies, és a dir, gairebé un mes, només havia lliurat un. O sigui, al final és el que crec que ho deies tu ahir, el postpartit de Saragossa, perquè l'equip va arribar realment molt tard, passades les 4 de la matinada aquí a Sabadell, i l'endemà va tenir dia de descans, però al final, entre partits, els 5 partits que ha tingut el Sabadell en 15 dies, i entrenaments, 26 de 27. O sigui, realment és una xifra alta, eh?
Com portem el director general del Sabadell aquí a la ràdio, hem de saltar algú per la finestra, però déu-n'hi-do, no, al final són dies, com diem, de feina, de molta feina. Algú pensarà, home, no són totes les hores del dia. Evidentment, la jornada del futbolista és la que és, més també del que ens imaginem des de fora. No arriba a una jornada de 8 hores, però déu-n'hi-do, però sobretot, jo crec, ho dèiem ahir, Adri, és més un tema també ja mental, a banda de físic, de poder no haver d'estar pendent de què t'espera demà, què tens, què no tens, quin partit és, quin rival, d'on vens, com estàs físicament, com són les molèsties. Al cap i a la fi, doncs, el que diem, aquesta frenada, com a mínim, aquest petit parèntesi d'una mica més de 48 hores del qual estan gaudint els jugadors arlequinats, insistim, abans que demà ja toqui centrar-se plenament en la feina, plenament en la nova jornada i plenament en aquest partit de diumenge, el nou Les Gaunes, davant la Unió Deportiva Logroñés.
En parlarem, començarem a parlar ja una miqueta d'aquesta visita a La Rioja després d'uns quants anys sense ser-hi per aquelles terres. No hi ha notícia, Sergi, fins i tot a nivell de sancions, que estem pendents d'Antonio Hidalgo, que va ser expulsat amb aquella redacció de l'acte que ja us comentàvem ahir, que no venia a dir pràcticament res, simplement per objectar una decisió meva, sense citar ni cap protesta en concreta, ni paraules literals del de Canovelles, ni res de res. A hores d'ara encara no ha sortit la circular amb les sancions i, per tant, no sembla que sigui cosa de minuts que hagi de sortir. Recordem que dins de la plantilla arlequinada, per aquest motiu, per sancions, no hi haurà cap baixa, però que tenim a Grego Sierra des de fa ja un parell de partits a una de complir cicle, del primer cicle, seria el primer jugador del Sabadell 20-21 que es perd un partit per acumulació de targetes, però en el cas d'Antonio Hidalgo, de moment a l'espera.
Sí, teòricament demà és quan s'ha de pronunciar el comitè de competició, tampoc no esperem cap mena de sorpresa ni en un sentit ni en un altre, és a dir, ni agradable ni desagradable. Algunes veus, allò d'opinió, que ja ho tenen molt les xarxes socials, es preguntaven com era que el Sabadell no havia presentat recurs o no havia fet cap mena d'apel·lació. Ja ho vam comentar també a l'Hotel Suís, el fet que tal com estava redactat aquest acte arbitral del cap de setmana, no hi havia res on agafar-se, en el sentit que, com dius, l'àrbitre no va, Polidor Santana no va descriure cap paraula que després, amb un vídeo, amb l'àudio, es pogués demostrar que no havia existit la protesta, sinó es referia a protesta en general, a una decisió arbitral, i reincidència o insistència en aquesta protesta. És a dir, després de veure la targeta groga, va entendre l'àrbitre canari, per contra del que opinava en roda de premsa el propi Antonio Hidalgo, que l'entrenador de Canovelles havia reincidit o havia insistit en les seves protestes contràries a les observacions o a les decisions que havia pres el propi col·legiat. Per tant, si no m'erro, Adri, corregeix-me, en el cas dels entrenadors estem parlant d'un mínim de dos partits per expulsió, per tant, jo he d'entendre que tal com estava redactat aquella decisió
no hauria d'anar
més enllà d'aquests dos partits. El que sí que afectaria és el partit contra el Logroñés d'aquest cap de setmana i el posterior aquí a casa davant la Unió Deportiva Les Palmes. Per tant, serien els dos partits que en teoria s'haurà de perdre Antonio Hidalgo i dels quals, doncs, Ignasi Salafranca, si ningú no ens diu el contrari, haurà de ser la cara visible del Centre d'Esports Sabadell, com ja ho va ser en els últims minuts de l'enfrontament contra el Màlaga.
No et dic el contrari del que comentaves, perquè crec que en efecte és aquest el ventall de forquilla en la qual ens mourem per aquesta targeta, i evidentment a l'hora de fer possibles al·legacions és que seria absurd, perquè jo crec que ara encara més, sense haver-hi públic amb tantes càmeres, etc, ja es cuiden molt des de l'estament arbitral de no escriure el que no toca, perquè evidentment és 100% demostrable, perquè pràcticament tu des de la cabina pots escoltar realment què li ha dit i què no.
Sí, no ens deixen tenir micròfon ambient, és cert, però bé, sempre hi ha...
Les orelles no te les tapen, per això,
sempre hi ha alguna manera per la qual es pot arribar a sentir... Bé, estem acostumats aquests dies a totes les transmissions, ho hem anat comprovant ja des del playoff de Marbella, que és fàcil, anem a dir-ho així, que és fàcil escoltar tot el que s'està dient a peu de camp. Per tant, home, sempre se'n pot escapar alguna cosa, però no hagués estat la millor de les decisions de Polidor Santana la d'haver reinterpretat les possibles protestes. Això també parla bé d'Antonio Hidalgo, que significa que si no va estar d'acord o va mostrar el seu desacord amb les decisions arbitrals, ho va fer d'una manera educada. En tot cas, no va deixar anar cap improperi, cap paraula malsonant i més pujada de tot una que l'altra, i que el tècnic o que el col·legiat canari, en aquest cas, no hagués tingut cap problema a l'hora de poder redactar. Per tant, significa que va haver-hi protestes o va mostrar el seu malestar, com ja va dir Antonio Hidalgo, com a mínim amb la primera groga, no amb la segona, però sempre dintre d'uns termes correctes, més enllà de que tirarem d'aquell tòpic, eh? A l'àrbitre no se li pot discutir o no se li ha de protestar res del que decideixi, que ja és molt dir.
Pràcticament un quart de tres, Sergi, tinc per una banda estadístiques, que avui les repassarem, sobretot a casa del Centre d'Esport Sabadell, per l'altra vull que em comentis una miqueta l'actualitat de segona divisió en general. Prefereixes que parlem de banquetes o que parlem de números? Què et va millor?
Vinga, comencem per números.
Comencem per números, sí. Doncs vinga, va, anem a repassar aquest informe que avui preparàvem amb la veu del Sergi Parc, perquè al final a ningú se'ns escapa. El principal dèficit del Sabadell és a la nova Creu Alta. Fins a quin punt? Doncs escolteu.
Fa unes setmanes comparàvem el rendiment dels equips a casa i fora, ara que no existeix el factor ambiental i que allò de jugar de local o de visitant ha quedat un pèl diluït no havent-hi públic. En els 118 partits que s'han jugat fins ara a segona divisió, hem tingut 55 triomfs dels que jugaven al seu estadi pels 35 dels que ho feien fora de casa. El rendiment del centre d'esports a la nova Creu Alta no està sent el desitjat i per això avui el que ens preguntem és precisament sobre el paper dels arrequinats jugant a casa comparat amb la resta d'equips de locals. El balanç dels arrequinats és de sobres conegut, només un triomf en 5 partits al Temple. Els altres 4 enfrontaments, 4 victòries foranes per completar un 3 de 15 en el que portem de Lliga. Si bé és cert que algun dels rivals que han passat per Sabadell són candidats a l'ascens, com l'Espanyol, l'Almeria o el Leganés, l'únic que va tornar a casa de 8. La principal conclusió que podem extreure és que el Sabadell no és el pitjor local de la Lliga, però per un pèl. Amb aquests 3 punts està empatat amb el Castellón i amb l'Alcorcón, però són els madrilenys els que tenen un pitjor bagatge per allò d'haver jugat un partit més a Santo Domingo, 6, que no pas el Sabadell a la nova Creu Alta, i també pels gols, menys 4 per l'equip d'Antonio Hidalgo, menys 8 per al conjunt entrenat fins aquesta setmana per Mer Hermoso. Millorar aquest rendiment jugant a casa serà clau per poder redreçar el rumb, ja que fora, dins del que està sent la categoria, els números dels sabadellencs no són dolents del tot. Amb l'empat a Saragossa i la victòria a Ponferrada, el centre d'esport suma 4 punts a domicili, el que el situa 15è a la classificació de visitants. Alguns rivals com l'Albacete o un altre cop el Cuy Alcorcón protagonitzen pitjors estadístiques amb tan sols un punt lluny del seu estadi. Curiosament, els arrequinats no només han sumat més punts fora que la nova Creu Alta, sinó que el golaveratge general també és millor. Si a casa era de menys 4, com a visitants, els arrequinats han encaixat 6 dianes i n'han fet 4, és a dir, menys 2 de baraix. Encapçalen aquest rànquing de millors forans de la Lliga, 2 dels que ja han passat i han sucat a la nova Creu Alta. L'Almeria amb 12 punts i l'Espanyol amb 10.
Per tant, en teoria, 2 dels socis ja han passat per la nova Creu Alta. Això influeix, en certa manera, en el rendiment de l'equip, però igualment és el gran dèficit. Deixa'm, abans de preguntar-te, Sergi, que fem també un matís. Evidentment, l'Alcorcón és el pitjor local i té un bagatge de menys 8 gols en l'averaix, però tenint en compte que sobre el camp de Santo Domingo va sumar un puntet més i que li van restar per alineació indeguda, amb tot el dret del món, perquè va ser una pífia, com el propi Alcorcón va reconèixer, però clar, d'aquí aquesta diferència de menys 8 gols, perquè el partit contra el Zaragoza, de qui parlarem de seguida, doncs es comptabilitza amb un 0-3, tot i que en el camp va ser un empat. Dit això, 20 victòries locals més que no pas visitants en el còmput general, però al final el Sabadell el clar dèficit el té a casa, perquè al final es trobaria en una hipotètica zona mitja si només comptéssim els partits fora de casa.
Sí, només amb haver millorat una miqueta algun d'aquests guarismes a l'estadi dels 4 partits perduts, l'equip estaria fora del perill. Estaria ara mateix fora del descens, ja no et dic en aquesta mitja taula que comentes, però com a mínim ja fora del perill. És evident que on més s'està trobant a faltar, perquè és on teòricament tots els equips han de mirar de fer-se forts per el que pugui passar després a domicili, aquí després ja venen les diferències i els matisos, és a casa, és com a locals, i el Sabadell és una evidència numèrica, tampoc no cal donar-li molta més volta, que al final, entre una cosa i una altra, Adrià ha sumat un puntet més com a visitant que no pas com a local, sobretot tenint en compte que han passat per l'estadi teòrics rivals. Amb assequible no em vull agafar la literalitat de la paraula, però sí assequibles des del punt de vista que són completament a l'alçada del centre d'esport Sabadell, traient l'Espanyol com a equip capdavanter i el propi Leganés, que per contra va ser l'únic que no ha mullat, que no ha sumat cap punt. La resta crec que eren partits on el Sabadell en una situació normal podria haver lluitat de tu a tu, va lluitar de tu a tu en algun cas, però no ha estat capaç després de sumar-ne cap punt.
Doncs és la gran assignatura pendent d'aquest Sabadell. De moment suma més punts a la nova Creu Alta amb aquesta única victòria en 5 jornades jugant de local. Teníem pendents parlar de canvis a les banquetes.
No, ja,
crec que ja en portàvem 2 i que hem doblat la xifra aquesta setmana. D'una banda, a Saragossa, Rubén Baraja, el Pipo Baraja, ja no és el tècnic del conjunt aragonès del Real Zaragoza. Avui, aquest matí, ha dirigit la sessió Ivan Martínez, l'han acompanyat Javi Suárez i Víctor Burdalo. Recordem que l'equip saragossà juga divendres contra l'Oviedo, per tant, en la recerca d'aquest substitut. De l'altre, aquest sí que estava cantadíssim, crec jo, i més veient com estava anant el panorama, Mere Hermoso ja no és el tècnic de l'Alcorcón, un vell conegut, un vell roquer, a qui no li va anar massa bé la temporada passada, també s'ha de dir, al Deportivo de la Coruña, però amb etapes al Numancia, a l'Oviedo, al mateix Alcorcón, 5 anys, amb aquell Alcorconazo contra el Madrid i amb aquell ascens a segona divisió. Juan Antonio Anquela, un clàssic de les banquetes, em diu el nas, Sergi, que tu aquest fitxatge, no diré que et fa por, però sí que és donar amb la tecla allà on ja havia funcionat.
Sí, sobretot perquè és un perfil d'entrenador que, bé, com ara diré una cosa que val per gairebé tots, que et pot sortir molt bé o pot sortir molt malament, però que es creix davant les adversitats. Potser jo no el faria iniciar un projecte del meu equip, no seria el perfil d'entrenador atractiu que podria buscar per al meu equip, però sí que és cert que és d'aquells entrenadors que com caigui bé en el vestidor, que com entri bé en el grup i pugui transmetre i fer-se creïble dintre d'aquest planter ara mateix necessitat, com és el de l'Agrupació Deportiva Alcorcón, a mi em fa respecte que pugui ser una mica la tecla, com dius, que li estigui faltant al conjunt madrileny. Per contra, també t'ho giro. I a més, com estem especulant, val qualsevol dels arguments que posem damunt la taula ara mateix. És aquest perfil d'entrenador amb aquell punt de caràcter que si no cau tot lo bé que ha de caure, i aquí a Sabadell n'hem tingut algun exemple d'entrenadors que no han entrat en bon peu.
Ah, sí?
D'un tarannà i d'un altre, valen pels dos tarannàs, però és aquest perfil d'un entrenador intens, fins i tot algú diria amb metodologia un pèl antiga ja passada, però que com funcioni pot funcionar molt i molt bé. Insisteixo, malauradament, perquè crec que l'Alcorcón, veient una miqueta ara ja la trajectòria després d'aquestes 10-11 jornades, podríem dir que és un dels que té números, i això és molt llarg, però té números després del primer quart de temporada d'estar en aquesta zona baixa a final d'any.
A mi em ve al cap un d'aquests del perfil últim que comentaves, el Sabadell. L'encertaries, el nom que tinc al cap, o no?
Que no sigui d'aquest perfil, sinó
no,
tot el contrari.
Que sigui perfil Anquela, per entendre'ns.
No te l'encertaria. No? Bé, així no sé.
Estava pensant en Montes, jo, ara. Un entrenador
sí,
que va venir en el seu dia, amb aquesta manera de fer...
Sí.
Amb un caràcter molt...
Bé, és el
molt
que
diem,
no? El difunt Montes, doncs sí, podria ser aquest perfil d'un entrenador que té un caràcter molt marcat, molt intens, que imprimeix molta disciplina, en el cas de Montes sobretot, va ser famós en el seu dia per aquesta disciplina, però que com el grup no se'l faci seu, o ell no aconsegueixi fer-se seu al grup, per dir-ho així, tens més a perdre que no pas a guanyar. No li desitjo res dolent a l'Alcorcón, però com a rival directe, que és ara mateix del Sabadell, i sobretot tenint en compte que en breu, no sé si a curt o a mig termini, però en breu, hauríem de saber que a l'horari i el dia, la data assignada per a recuperar aquest partit penjat, home... Si no li funciona i han d'estar amb dubtes d'aquí 2-3-4 setmanes perquè Anquela no acaba de rutllar, millor que millor. Tampoc li farem fàstics a la història.
Sense adonar-me, m'ho havia vingut bé per portar el terreny cap a una efemèride, cap a un tema que vam obrir ja ahir, els precedents contra el Logroñés, però tenia encara penjat un fil de Saragossa. Per tant, de seguida recupero aquest tema. Però Shinji Kagawa avui ha sortit en una llista.
Sí.
Una avui... llista pel Futbol Club Barcelona.
Avui els companys del diari Esport, recordem que s'ha lesionat en Sufati i no hi ha lliga aquesta setmana. Això provoca que alguna cosa hem de fer i tots tenim l'obligació...
Et diré que més per l'aturada per seleccions que no pas per la lesió d'en Sufati.
Però en tot cas, avui els companys del diari Esport ens sorprenien fent una llista de amb què es podria reforçar el Barça a dia d'avui, que és a dir, aquests jugadors fora de mercat, que estan sense fitxa federativa, que estan lliures, que són agents lliures, i que per tant en qualsevol moment es poden incorporar, més tractant-se d'una lesió, anem a dir-ho així, de llarga durada, com és la d'Ansu Fati. Bé, sortien noms com el de Mandžukić, ara no me'n recordo qui era l'altre, hi havia noms així potents de jugadors.
Algú feia broma, que fins i tot Samuel Eto'o, no? També està sense...
Sí, bé, Eto'o, Mascherano, jugadors que evidentment no és que estiguin sense fitxa, és que ja estan ja fora de la circulació.
Sí, però igualment compta en plantejar un nom que no li ha servit perquè ha renunciat a ell al Zaragoza, que està a un punt, em sembla, o allà fregant amb la zona de descens per anar a segona B i tenir els nassos d'oferir-lo al Barça.
Doncs la llista era prou potent de noms, insisteixo, d'aquests que criden l'atenció, i entremig de tots aquests noms sortia el de Kagawa, el jugador japonès que durant moltes setmanes va estar aquí, a l'Hotel Suís, donant-li voltes i voltes i voltes. Vam estar parlant d'ell gairebé girant-lo com un mitjó cap amunt i cap avall, i fins i tot algú aficionat avui del Sabell preguntava: bé, com va quedar aquella història? Bé, aquella història va arribar, simplement per aclarir-ho, Adri, que les pretensions, ja no només econòmiques, que també, sinó contractuals en general, no només la part econòmica, sinó contractuals de temps, de característiques, etc., eren inassumibles o fora del que era l'abast del Centre d'Esport Sabadell. D'allò es va refredar l'operació, que durant alguns moments, dies, semblava molt, molt, molt calenta, molt, 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 molt feta, i al final, diguem-ne, que ha quedat més que aparcat fora de termini. No sabem si això es pot recuperar en un moment donat, però tal com va acabar en el seu moment, diguem-ne que les diferències entre Kagawa i el Centre d'Esport Sabadell eren insalvables per aquelles pretensions d'aquell moment.
I simplement per corregir una cosa que dèiem ahir, el tema dels precedents amb el Logroñés, només existeix un precedent amb la Unió Deportiva Logroñés, que és el que comentàvem de Bisnic. Vam dir, i amb raó, un partit que es va jugar en aquest escenari, en el Nuevo Las Gaunas, l'any del descens, l'any de Montes, etc., encara que ja era Chango, ja era Manolo Fernández.
I no era aquest el tècnic?
No. O sigui, jo hi
havia... Era el Barea, aquell?
No, tampoc. Era el Recreación. O sigui, existia encara el Club Deportivo Logroñés en aquell moment, en l'any del descens del Centre d'Esports a la Tercera Divisió. Aquest era el Logroñés Club de Futbol, que era l'hereu del Recreación i que era el que no tenia suport de la gent de Logroño. De fet, jo recordo, per això em grinyolava una mica, la gent de Logroño dient-nos: a veure si li foteu 4 a aquesta gent. No van ser 4, van ser 2, però victòria 0-2 aquell dia, 16 d'abril del 2006, amb gols de Cañadas i d'Orife. I l'únic precedent contra aquesta Unió Deportiva Logroñés és del 4 d'abril del 2010, fa 10 anys. Compta amb la dada, 0-0. Aquell dia juga 58 minuts Juvenal Etxogo, l'ara segon entrenador del Sabadell, que és substituït per Roberto Morales, a qui acaben expulsant. Per tant, el Sabadell acaba amb 10, però salva un punt, 0-0. L'entrenador era David Pirri, Bisnic era el tècnic dels logroñesos, i compta amb la dada, Iñaki Sáenz era jugador del Logroñés i continua sent jugador del Logroñés. De pel mig és veritat que ha voltat pel món, però Iñaki va jugar aquell dia, i així, si vols quedar-te amb el titular, el Sabadell ha jugat 2 cops al Nuevo Las Gaunas, partit de Lliga contra 2 logroñesos diferents que no són els que van estar a primera divisió, i en cap dels dos casos hem encaixat cap gol.
Doncs bé, ens val, per diumenge... Si,
el 0-0 o el 0-2?
No, el no encaixar. Jo amb això ja em dono per satisfet. Significarà que en el pitjor dels casos, citant literalment Lluís Carreras, si deixes la porteria 0, has puntuat segur. I a partir d'aquí el que pugui venir. Per tant, t'ho signo. Si no ens ha marcat mai cap equip al Nuevo Las Gaunas, que continuï aquesta ratxa, que serà la millor de les notícies.
Que duri. Per tancar simplement una xifra molt ràpida, 3.066 els socis actuals del Centre d'Esport Sabadell, havent superat ja en els últims dies la barrera dels 3.000, encara que, com escoltàvem Esteve Calzada, el president del Centre d'Esports, divendres, segur que en condicions normals la xifra seria molt més gran, i també una de patrocinis, perquè tu que ets panarra, Sergi, Valero renova com a patrocinador del futbol femení del Centre d'Esports.
Hem d'estar contents que un dels partners, un dels companys de viatge que té a aquesta casa, el Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell, també continuï vinculat al Centre d'Esports, com sempre diem a les transmits, a través dels equips femenins, que malauradament estan sense activitat, però que continuen tenint aquest patrocini, que sempre va haver aquesta ajuda.
Queda maca, la veritat, la samarreta amb el logo de Valero, tant la primera com la segona equipació. Doncs amb aquesta oloreta, xusco a Raona, sí. Si vols, Sergi, posem el punt final a la informació del centre d'esports. Encara tenim molta més teca per això. Tenim mercantil, tenim waterpolo, tenim futbol sala. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Publicitat i tornem.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Ara sí, hem creuat l'equador del programa d'avui, un minutet per sobre de 2:45 de la tarda. Continuem parlant de futbol, futbol formatiu en aquest cas, perquè el juvenil A del Club Esportiu Mercantil va debutar aquest últim cap de setmana a la Lliga Nacional Juvenil, aquesta nova temporada, un any més de l'equip gracienc en el segon graó del futbol juvenil estatal, i ho va fer amb un agònic empat a Raona Marinals a casa contra el Club de Futbol Badalona. Era, recordem, el primer partit dels Blaugrana aquesta temporada després que se suspengués el duel contra el juvenil B del Girona pel confinament de diversos jugadors dels gironins. Doncs per començar, un esbojarrat partit, sobretot en el seu tram final. Els sabadellencs perdien 1-3 quan només faltaven 6 minuts per acabar el partit, però aleshores va tirar d'èpica l'equip de Juanjo Beltrán per acabar com a mínim salvant un punt amb dos gols en dos minuts, en el minut 84 i en el 86. Pel tècnic Juanjo Beltrán, que dirigia el juvenil A mercantilista per primer cop en partit oficial, sobretot es felicita per la lluita dels seus homes i per no haver baixat els braços, una miqueta seguint el símil del que ahir deia Miquillador, en el cas del Sabadell no li va servir de res per puntuar. Del 4-1 a Tarragona, a Divisió d'Honor, es va passar al 4-3 i van acabar fregant l'empat, però no hi va haver manera. En el cas del mercantil, un grau per sota, la Lliga Nacional sí que va servir per salvar com a mínim un puntet amb aquest 3-3. Escoltem Juanjo Beltrán.
Jo crec que ha arribat aquest moment de que al final vens de perdre i ho remuntes, doncs està que la glòria, però esperem que no sigui cada setmana així.
Es va notar que el Badalona ja havia jugat un partit saldat amb victòria, per cert, perquè es va trobar molt més còmode sobre el terreny de joc, deia ara Juanjo Beltrán, que tant de bo que no sigui així ni que sigui per un tema de nervis i de salut cardíaca dels membres mercantilistes. Sobretot en els primers compassos es va notar el fet d'estar més rodat al Badalona fins al 0-1, al descans del mercantil queia per 1-2 i tot semblava vist per sentència amb l'1-3, però Beltrán assegura que el punt és bo tenint en compte, d'una banda, com es va donar el partit, però també diu el nivell del rival.
Em puc equivocar, però el rival crec que és superior a nosaltres, hem de ser honrats, sobretot en qualitat tècnica, potser més rodat. Nosaltres potser aquest parón del confinament i no haver pogut fer amistosos ens ha faltat una mica de... que no s'excusa, però si a mi em diuen d'empatada des del principi, de veritat, el tenia molt ben estudiat i crec que és un rival, a mi m'equivoco, però crec que al final estarà dalt segur. És a dir, que estic molt content amb el punt,
Per tant, satisfacció a Raona Marinals amb aquest empat, amb aquest 3-3 en el primer partit de la Lliga Nacional Juvenil contra el Badalona. Si els blaugrana van rescatar un punt, van ser gràcies a l'encert en aquests darrers minuts. Primer va ser Eric Benaiges, qui va retallar distàncies, i després Héctor Romero, aprofitant una pilota morta dins de l'àrea, qui posava el 3-3 definitiu. Amb l'autor de l'empat va poder xerrar el Sergi Parc després del xulet final.
Som-hi amb l'Héctor Romero, el jugador mercantil que ha estat l'autor del tercer gol, el de l'empat. Héctor, com estem? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Déu-n'hi-do el desenllaç del partit, eh? Amb 1-3 semblava que ho teníeu perdut, estàveu lluitant, ells han marcat el tercer, que semblava una gerra d'aigua freda i res més lluny de la realitat.
No, sí, la veritat és que aquí a Mercantil normalment acaben els partits així. Sempre, bueno, moltes vegades anem perdent i per la nostra força, per ser el que som, una família, podem tirar tots els partits cap endavant i almenys sumar un punt.
Recordes com ha estat el gol?
Bueno, sí, ha sigut un sac de banda que les posem normalment dins l'àrea i ningú l'ha tocat, ha botat i bueno, he ficat el peu i he tingut la sort de marcar.
Tens ganes de veure'l, el tenim gravat.
Bueno, sí, home, i tant.
Va, som-hi. Déu-n'hi-do amb el gol, Héctor. La veritat és que ells també s'han fet una mica embolic i no l'han acabat de treure.
No, i tant, i tant. Crec que és bonic veure un gol i més el 3-3 amb tot l'equip celebrant-ho amb tu. No sé.
Debutàveu avui, després de l'ajornament de la setmana passada. No heu aconseguit els 3 punts, que aquí, i més jugant a casa vostra, sempre és el que voleu, evidentment. Però imagino que us aneu amb aquest bon regust, i especialment tu.
Sí, la veritat és que sí, perquè portem 3 setmanes sense jugar i la veritat és que... Bueno, feu un punt davant un equip que la setmana passada va guanyar, que ja porta rodatge i tot, la veritat és important.
T'anava a preguntar precisament per això, sobretot per la primera meitat, que ells, fins al 0-1, diria jo, els primers 15-20 minuts, se'ls ha vist més còmodes, no?, sobre el terreny de joc. No sé quin pes pot haver tingut el fet que ells hi hagin jugat una jornada i vosaltres vinguéssiu, sense jugar partit oficial, 8-9 mesos.
Sí, perquè jo crec que la càrrega que porta un partit contra un del mateix nivell, contra aquella lliga i tal, jo crec que això es nota bastant, la veritat.
Més enllà d'aquest 0-1 i d'aquests primers 20 minuts, després, si una cosa que et clara és que aquest Mercantil té molta lluita, eh?
Sí, la veritat és que sí. Sempre diuen del Mercantil això, jo crec, almenys als equips que he estat jo, i no sé, normalment sempre.
Héctor, felicitats pel gol d'avui. No ha pogut ser la victòria, però almenys us aneu amb aquest bon regust de l'empat contra el Badalona. Moltes gràcies, Héctor.
Moltes gràcies a tu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Repassava amb el Sergi Parc, l'Héctor, la jugada del seu gol, el del 3-3 del Mercantil. Ens faríem un fart de veure vídeos si repasséssim tots els que es van anotar en el partit de l'última jornada de la segona divisió B del Club Natació Sabadell. Parlem ara, per tant, del futbol. Passem al futbol sala amb aquesta nova victòria de l'equip nedador que es reafirma en solitari a la primera posició del seu subgrup. A la segona divisió B, el conjunt sabadellenc es va imposar per 8-6 a un Lleida que el va posar per moments contra les cordes durant tota la segona meitat. Això va obligar a reaccionar els homes de Borja Burgos, que ja han aconseguit 9 punts de 9 possibles a la classificació i que, per tant, encapçalen molts rànquings. L'equip més golejador, l'únic equip que ha sumat tots els punts en joc en el seu subgrup, etc, etc. Repassem aquest bon moment de l'equip nedador del Club Natació Sabadell de Futbol Sala amb el nostre estudiant en pràctiques, Carles Ballart.
Després de 3 jornades disputades, el Club Natació Sabadell ha aconseguit ple de victòries i és el nou líder del subgrup 3B. El plàcid començament de partit dels nedadors es va capgirar quan el conjunt del Segrià va treure el porter jugador i va obligar a tancar-se al darrere els sabadellencs. El tècnic del natació, Borja Burgos, reconeix que els va costar contrarrestar el joc de 5 dels lleidatans durant la segona meitat.
També per mèrit del rival, però hem sigut la primera part, jo crec, molt superiors, 4-1, a part amb moltes ocasions de gol, jo crec que hem estat molt còmodes, però amb el 4-1 ens han canviat el ritme del partit amb el porter jugador, i així com els altres dies crec que hem defensat-lo molt bé i vam estar bé, doncs avui, no? Avui ens ha costat, hem encaixat doncs, 3 o 4 gols en aquesta defensa del porter jugador, i tot i que després en pilota sí que es veia que ens sentíem còmodes, clar, ens hem passat, no sé, dels últims 30 minuts de partits, 20 i pico defensant.
Burgos es queda amb l'efectivitat que han demostrat de cara a porteria, on són els màxims golejadors del campionat, amb 28 dianes. Tot i això, alerta que la falta de concentració en defensa els pot passar factura en un format en el qual no et pots descuidar.
Al final la Lliga, el format aquest és molt exigent perquè a la que perdis pocs punts pots quedar fora o pots perdre moltes opcions per una segona lligueta. Llavors, cada dia hem de sortir a guanyar sí o sí els 3 punts. Crec que l'equip està demostrant que així ho vol i molt content per aquest inici. Al final, 9 de 9, crec que mejor impossible, així que molt, molt satisfet.
Aquest cap de setmana, el Natació Sabadell tractarà de sumar la quarta victòria consecutiva en la seva visita a Mataró. Burgos destaca el tracte de pilota i la competitivitat del rival i subratlla que la victòria passa per encaixar el mínim de gols possibles.
Per al seu camp també és un camp molt gran, que ells es troben molt a gust, que tenen molt, molt bon tracte de pilota. Jo espero un Mataró que vulgui, una mica com nosaltres, que vulgui tenir pilota, que sigui alegre en atac. Llavors pues, bueno, haurem d'estar molt serios en defensa, intentar encaixar menys que avui, perquè al final crec que és la nota negativa, que encaixem massa gols, i ja està.
Recordem, aquest diumenge el Natació visita la pista de l'Aliança Mataró, sisè classificat amb 2 derrotes i 1 victòria, on vol aconseguir un triomf per seguir amb pas ferm cap a l'objectiu de l'ascens.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I encara la segona divisió B de futbol sala, però l'altre subgrup, l'Escola Pia, no va poder jugar el seu partit que tenia duel comarcal a la pista del Cerdanyola. A més, ho va saber a última hora i per això ens interessem exactament de què va succeir, de com van anar els timings. Li preguntem al capità i al director esportiu del conjunt de Can Colapi, Santi Cerdà, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. Què tal, com esteu vosaltres?
Aquí xerrant una mica de futbol sala i per conèixer una miqueta com va anar aquest ajornament, que si no em dius el contrari va ser pràcticament sobre la botzina, no?
Sí, de fet ens va sorprendre a tots. Si vols explicar una mica els tècnics de com va anar una mica la situació. Llavors, Cerdanyola se'ns posa en contacte amb nosaltres divendres a les 8:30 exposant que té un jugador que ha estat en contacte amb un positiu, d'acord? I llavors que volien ajornar el partit perquè aquest jugador va estar en contacte, bueno, el contacte va ser el dilluns i el jugador va estar entrenant dimarts i dimecres, el dijous sí que ja no van entrenar i ells creien que, bueno, que no s'havia disputat el partit per possibles contagis del seu equip, quan realment el protocol, al final el contacte directe d'un positiu sí que ha de fer confinament o s'ha de fer la quarantena, PCR, etc, però el directe del directe, com sabem, no han de fer res, no? Han d'estar a l'espera del contacte directe aquest. Ells es continuen en contacte amb nosaltres el divendres, exposant això, llavors ens exposen tots aquests aconteixements i nosaltres creiem que el partit no s'ha d'ajornar. Llavors ells ens envien un document que posa d'acord amb ambos clubes i ens diuen que el firmem i el reenviem a la Federació Espanyola i ells... amb la Federació Espanyola decidirà què fer. Llavors nosaltres diem que no volem firmar aquest document perquè no estem d'acord i jo entenc que ells el reenvien a la Federació Espanyola sense el nostre consentiment o sense la nostra aprovació. Llavors, a partir d'aquí, la Federació Espanyola va cometre un error. L'error va ser que va tirar endavant aquest acord, que no és acord, doncs que amb aquest document van tirar endavant sense la nostra aprovació. I el dissabte a les 4 de la tarda rebem un mail que posa que el juez de competició ha acceptat aquest acord, entre cometes, perquè no és el nostre acord, sinó un mail que envien ells al juez de competició per suspendre el partit. Això dic a les 4 menys 5.
On us enganxa en aquell moment, llavors?
Bueno, mira, jo exactament em ficava a fer la siesta abans del partit, que sempre tinc el meu ritual, dormir una miqueta i després fer un cafè quan em desperto. Em va enganxar així i, de cop i volta rebo aquest mail, jo li contesto instantàniament i llavors em truquen i em diuen que no, que hi ha hagut un error i que al final el partit es podrà jugar a les 6. Vale. Què passa? Que l'Espanyola truca al seu director esportiu, però no truca als àrbits. Llavors els àrbits es queden amb el que se suspèn el partit. Llavors, arribem al partit, comencem a escalfar i, jo sí que estava entrant i no vaig estar gaire al cas, perquè al final l'estava escalfant i concentrant una mica al partit i ells van començar a trucar als àrbits a les 6 menys 10, quan sabem que segona B els àrbits normalment arriben una hora abans o 45 minuts abans, sí que el nostre error, i l'assumim, va ser potser no anticipar-nos això i en vez d'esperar que l'equip local truqués als àrbits, doncs no fer-ho nosaltres. Vale? Llavors, a les 6:15 aproximadament, ens podem ficar en contacte amb l'Espanyola i ens diu que no, ens explica aquest error, que no havien trucat als àrbits, però que si volíem, amb 45 minuts, 50 minuts, per jugar tipus 7:15, els àrbits podien ser allà i poder jugar el partit.
I llavors per què no es va jugar el partit? La pregunta del milió, no? Si hi havia la possibilitat de jugar una hora més tard.
Al final nosaltres, a nivell de club, volíem jugar el partit i ell, pel que sabem, el seu director esportiu va decidir no jugar el partit. Jo sé que el seu entrenador i els seus jugadors volien jugar, però el director esportiu va dir que no. Llavors, el partit, si no hi ha un acord entre els dos clubs, el partit no es podia jugar el dissabte i res. Ens vam dutxar i ens vam anar cap a casa una mica indignats, per dir-ho així.
Clar, si les dues parts purament futbolístiques, els jugadors, el cos tècnic, estaven d'acord, quin creus que pot ser el motiu que va portar la direcció esportiva al Cerdanyola a no acceptar aquest canvi només d'una hora i jugar a les 7 o a quarts de 8?
Bueno, ells ens van exposar que una cosa era per tema pista, l'altra cosa era... Això parla del director esportiu, que era... bueno, que creia que els seus jugadors no estaven concentrats o no estarien concentrats del tot després de ja haver escalfat una vegada, portar ja dues hores, etc etc.
Déu-n'hi-do. Clar, això és un pèl estrany, us trenca una miqueta, suposo que de moment encara no sabeu ni quan es jugarà, no?, aquest partit que quedarà pendent.
No, exacte, i nosaltres volem jugar una mica per això, perquè sabem que el calendari està superapretat, sabem que pràcticament cada jornada se suspenen partits per tema Covid. Aquesta setmana comencem amb els tests, i si anava... ja estem suspenent bastants partits de segona divisió B, imagina't ara amb test cada 15 dies, vull dir, a veure que això anirà més, i llavors veurem com ens hem de sobreposar tot això, no? Perquè ja et dic, si hi ha problemes de calendari, s'afegeix de que hi ha el toc de queda, de que els equips estan entrenant poc, de que la gent treballa fins tard i no pot arribar als entrenaments, etcètera, etcètera, aviam quin dia trobem que tots ens vagi bé poder jugar.
Temporada realment molt, molt complicada. Simplement per acabar, i perquè no em vull estar de centrar-me no només en aquest enrenou del per què no es va jugar a Cerdanyola, sinó que aquesta setmana en teoria torna a haver-hi competició, serà dissabte a les 6 de la tarda a casa, i en un autèntic partidàs, no?, perquè qui visita el carrer Garcilaso és l'Hospitalet, el Bellsport, un equip que és l'únic del vostre subgrup que encara no ha perdut i no ha cedit cap punt, o sigui, l'únic que ha fet el nou de nou, pràcticament és un clàssic, no?, el Bellsport.
Sí, tots sabem del potencial de Bellsport. De fet, bueno, per mi és l'equip a batre de moment en aquest subgrup. Tenen una plantilla supercompleta, molts jugadors determinants, són un bloc i des de fa ja un parell d'anys, ara han incorporat un entrenador que per mi és un dels top de la categoria, però bueno, al final és un repte, al final és un 4 contra 4, no?, més porter, i anirem per totes. Ja sabem com és aquesta competició i cada punt és or. Llavors hem d'anar a competir com sabem nosaltres, els 40 minuts, sense despistar-nos i anar als 3 punts i guanyar.
Tot en l'Escola Pia, que és cinquena, tot això, que tampoc ha perdut, un empat, una victòria, 4 punts, aquest partit pendent que comentàvem ara a la pista del Cerdanyola. Santi Sardà, capità, director esportiu del conjunt de Can Colapi, gràcies per les explicacions i tant de bo que hi hagi sort. Creuarem els dits, tocarem ferro i el que calgui, i que dins del context que ens movem ara mateix tots, que hi hagi una certa normalitat a l'hora de desenvolupar el que seria la Lliga. Una abraçada.
Una abraçada per vosaltres. Moltes gràcies.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
la centrada d'Oscar Rubio. Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al xut. Gol, 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 gol.
La picadeta. Gol, 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 gol. Treu la centrada Josep Coy, punt de penal. Estoy gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda i en directe des del Nuevo Las Gaunas, Unión Deportiva Logroñés, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
13, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports de fons.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui rematem el programa amb waterpolo. L'Astralpool Natació Sabadell masculí segueix amb la seva ratxa immaculada. En l'inici de temporada, tercera victòria en 3 partits en aquesta divisió d'honor després d'imposar-se amb certa claretat 7-13 al Mataró. Els mataronins van sortir millor al primer quart amb un parcial de 4-2, però el club va capgirar la dinàmica a partir del segon gràcies en part als 5 gols de Bernat Sanahuja. El partit, per protocol Covid de la Federació Espanyola de Natació, es va disputar en seu neutral a la piscina de l'Atlètic Barceloneta. Aquesta circumstància feia referència al tècnic dels sabadellencs, Quim Colet.
Estamos viviendo situaciones complicadas, etcétera, y la afrontamos con la realidad de lo que nos toca. O sea, no nos lo cuestionamos si es fácil, si no es fácil. Hemos entrenado con las posibilidades que hemos podido y hemos preparado los 3 partidos y satisfecho porque los hemos sacado los 3 adelante.
Navarra, Echeide i ara també Mataró, 3 partits, 3 victòries pel club, va viure en directe aquest últim enfrontament contra els maresmencs. El Pau Vituri, un dels pocs afortunats, que després va poder xerrar també amb un dels flamants fitxatges de l'Astralpool, l'ex del Terrassa, Bernat Sanahuja. Com s'adapta el waterpolo a aquest canvi d'escenari producte de la pandèmia i el tancament d'instal·lacions? Aquesta és la conversa del Pau Vituri amb el Bernat Sanahuja.
Al costat de l'home que avui ha fet 5 gols en aquesta victòria de l'Astralpool Natació Sabadell, ara li comentem aquest fet, perquè no ha estat a la piscina Joan Serra de Mataró, sinó a la piscina Sant Sebastià. Bernat Sanahuja, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bé, molt bé. Avui, bueno, al final ens hem pogut emportar els 3 punts. I bueno, és això, amb la situació actual no podem jugar als clubs normal. Hem ficat de seu al Barceloneta i al CNB, i avui ens ha tocat jugar a Barceloneta.
Millor, pitjor, diferent, estrany, com ho valoreu? Perquè clar, sí que és cert que havies d'anar a Mataró, que és piscina descoberta, que tots sabem com és, acabes jugant a piscina coberta. Com us ho heu pres, això?
Jo personalment crec que ens ha pogut vindre bé, ja que no és la seva piscina a la que ells estan acostumats, i sempre el factor d'una piscina descoberta es nota molt, i al final ser coberta, més o menys les dimensions són com les de Sabadell, jo crec que això ens ha pogut donar un plus.
El partit sí que és cert que el primer quart ha estat un pèl estrany, el Mataró potser ha entrat millor, però a partir del segon quart segurament heu demostrat, no?, l'Astralpool que vau ser a la Supercopa i que heu estat sent en aquest inici de temporada.
Sí, al final la primera part és això, hem començat com més fluix del que hauríem, però ens hem sabut com repondre a la segona i hem donat la volta al marcador, i tercera i quarta part hem sabut mantenir. Hem desaprofitat bastantes ocasions, però al final l'important és la victòria.
I 5 gols, que no està gens malament avui, eh?
Bueno, sí, però si és perquè guanyem, està bé, però això ja és secundari.
Que al final també et porten aquí, decideixes a apostar pel Sabadell, en aquest sentit també una mica per això, no? Sabent que una de les coses que se't demanarà aquí és precisament és aportar a nivell ofensiu.
Sí, bueno, al final quan em van dir que em volien era tant a nivell defensiu com ofensiu, i som un equip jove, crec que en aquest sentit tots tenim moltes ganes d'anar tirant, i bueno, si es pot ajudar amb el que es pugui, doncs content.
I que no havíem parlat amb tu encara, no sé què et va fer allò, acceptar l'oferta de... Clar, és estrany, no?, que un jugador de Terrassa, del Terrassa, deixi el Terrassa per venir al Sabadell, no, no passa molt sovint això.
No, però quan em van comentar l'objectiu que tenien, el... Com surt ara? El projecte que estàvem plantejant em va agradar molt, i bueno, al final la major part de jugadors ja ha jugat en categories, quan estàvem entrant al CAR estàvem cada dia junts, i es nota l'aigua, sobretot que ens entenem molt bé ja, i volia fer aquest com salt, crec que era un projecte molt ambiciós, i bueno, es va veure la Supercopa, que tenim potencial i a seguir millorant.
Això t'anava a dir, no? De moment prou bé la cosa, amb un títol que no és massa freqüent aquí a nivell nacional si no ets l'Atlètic Barceloneta, per tant, no sé, a nivell personal, aquesta valoració de les primeres setmanes, però prou bé la cosa, no?
Home, no es pot començar millor, la veritat, perquè el Barceloneta, la veritat que és que aquí a Espanya té el negoci que és seu, quasi, guanyar-li un títol passa molt, molt poc, i sí, molt content, que és la millor forma de començar, i ara mantenir.
I et pregunto una mica pel futur, Bernat, tot i que venim d'una setmana que ha estat un mal de cap, amb dos partits endarrerits, amb una reunió que havia de decidir si es jugava, si no es jugava. Ara sembla que tenim una setmana d'aturada, però serà una constant, no? Esteu mentalitzats que pot ser la tònica de l'any, el fet d'haver de tirar-se ara tres setmanes sense jugar i de cop haver de recuperar partits, canvis de seus. Per tant, és molt difícil, no?, parlar d'un futur a la Lliga enguany.
Sí, actualment hem d'anar quasi dia a dia, perquè amb tot això potser demà dona positiu a algú, ja sigui el nostre equip, d'un altre equip, i has de jugar l'endemà i ja no pots, i anar dia a dia, entrenar, com de moment el club ens està permetent això, doncs agrair al club que faci l'esforç, i nosaltres doncs aprofitar cada dia, i si hi ha el cap de setmana partit, seguir, i si no, doncs és dur, però bueno, és la situació que hem de viure ara.
Doncs Bernat Sanahuja, màxim golejador d'aquesta victòria per 7-13 de l'Estralpul Sabadell contra el Quadis Mataró, 3-3, igualeu al Barceloneta al capdavant de la classificació del grup B. Moltes gràcies i que vagi molt bé la resta de temporada.
Gràcies.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Concretament per 6 golets és el líder l'Atlètic Barceloneta, 39 positiu en la baralla general, 33 més 33 pel Natació Sabadell en un grup B. Ja sabeu que enguany les lligues estan dividides entre la meitat cap a una banda, la meitat cap a l'altra, i aquest grup B sembla que ja s'ha trencat de sortida, amb el Barceloneta i el Sabadell sumant 9 punts. Rere d'aquests dos ja ve el Sant Andreu amb 3 punts, tot i que només ha jugat un partit, i per estrenar-se encara Mataró, Etxeide i Navarra, els tres primers rivals del Sabadell. A l'altre subgrup, tot molt més igualat, el Terrassa suma 6 punts, el CNB, el Barcelona també 6, el Medi, el Mediterrani en té 4, 3 pel Catalunya, 1 pel Canoe, 0 al Sant Feliu. Per la seva part, segona victòria del femení de l'Astralpul a la Lliga, després de vèncer còmodament a Madrid, al Boadilla, per 7-16. Les de David Palma rebran dissabte al Sant Feliu, mentre els de Quim Colet, després d'aquesta victòria contra el Mataró, hauran d'esperar el cap de setmana següent per jugar precisament contra el Sant Andreu. Com sempre, en els últims segons del programa, un petit tastet del que tindrem demà aquí a l'Hotel Suís a partir de les 2 amb la tornada a la feina del centre d'esports. També buscarem els pocs jugadors que han estat al Sabadell i també en aquesta Unió Deportiva Logroñés. Avui amb el Sergi ja feien broma entre la multitud de logroñés que han existit en els últims anys a la capital de la Rioja. Repàs també demà a la Primera Nacional de Vòlei, la primera victòria de la temporada de l'OAR gràcies a Sabadell a la plata femenina, i per acabar-ho d'adobar, la tercera divisió de futbol sala.
Hotel Suís.
Abans d'això he d'escoltar el xiulet de les xarxes socials perquè podeu seguir-nos a @radiosabadell, a Twitter, també a Instagram o a Facebook i segur també podeu estar informats de tot el que succeeix a la ciutat de radiosabadell.fm on trobareu també aquest mateix programa d'aquí a uns minutets si el voleu tornar a escoltar o si us heu perdut algun fragment. Des del control de so, el Toni González us envia una abraçada enorme, us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports de Ràdio Sabadell. Demà més, que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.